Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, a les portes d'un cap de setmana en el que estarem pendents, entre d'altres coses i sobretot de dos escenaris. A l'Australia Stadium de Sydney, on diumenge a les 12 del migdia la selecció espanyola femenina disputarà contra Anglaterra la primera final d'un Mundial de la seva història, cita històrica de primera magnitud i alta transcendència. Després estarem a Sydney amb l'Andrea Peláez i també estarem pendents aquest cap de setmana, molt pendents, de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on el Barça jugarà diumenge a partir de 7:45 el seu primer partit de Lliga com a local contra el Cádiz. A veure quanta gent hi va, a veure com funciona la logística, que ja es va posar en pràctica el dia del Gamper, i a veure quina és la resposta de l'equip després de l'empat a 0 a la primera jornada davant del Getafe. Recordo que són baixa Araujo, que es va lesionar ahir, i Rafinha per sanció, i que Xavi, sancionat també, no podrà seure a la banqueta, un Xavi que ja ha donat aquest matí la roda de premsa prèvia al partit. De seguida l'escoltarem, de la sortida de Mateu Alemany. Ha dit que és un gran professional amb qui ha treballat molt bé, però que també està molt a gust amb Deco, que la seva renovació entre 0 i 10 està de 10 i que Ansu Fati és patrimoni del club, que és important per l'equip i que ho seguirà sent. De seguida l'escoltem. Farem la guia de la jornada, de la segona jornada, primera divisió. Avui tenim Mallorca, Villarreal i València a les Palmes. Demà juga el Real Madrid al camp de l'Almeria a 7:45. El Girona rep el Getafe diumenge a les 7 i l'Atlètic de Madrid jugarà al camp del Betis diumenge a 9:45. Bon partit. Gran notícia, eh? Gran notícia de la jornada. Sergio Rico, el porter del PSG, ha sortit de l'hospital 82 dies després de l'accident que va patir amb un cavall al Rocío. És una magnífica notícia. A segona tenim Espanyol Racing de Santander demà a partir de les 7 de la tarda a porta tancada, recordem, mentre que ja avui juga l'Andorra, rep a les 7 de la tarda al Cartagena. I tenim moviment al Barça femení, Jaycee Ferreira traspassada al Manchester United per uns 300.000 euros. En bàsquet, la selecció espanyola va perdre ahir davant del Canadà a la pròrroga, 80-85 a Granada, en el penúltim partit de preparació abans del Mundial. Demà, últim partit davant la República Dominicana. En futbol sala, molt mala notícia pel Barça, lesió greu de Ferrao, trencament parcial del tendó d'Aquiles. En tennis a Cincinnati, avui jornada de quarts de final, Alcaraz juga contra Purcell i Djokovic contra Fritz. Tenim motos a Àustria aquest cap de setmana i arrenca també el Mundial d'Atletisme a Budapest, amb opcions molt definides de medalla per Espanya. Les esperances se centren en la marxa i també en Mohamed Katir, que participa en el 1500 i en el 5000. Avui comentarem la jugada amb el Petón i el Toni Freixa i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem com sempre via Twitter. Avui us toca fer d'entrenadors. En clau Barça, amb la baixa de Rafinha, apostaríeu per Lamine Yamal? Heu votat que sí al 78%, que no al 22%. En clau espanyol, Pere Milla, titular ja demà, sí, 92%, no 8%. I en clau Girona, ha de ser titular ja diumenge Dovich contra el Getafe, sí, 79%, no 21%. Marc Peires està al control de so, Raül Chau a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. Si te gusta la Fórmula 1, no te pierdas la oportunidad que te brinda Finetwork. Si contratas hasta el 31 de agosto una de las tarifas de Finetwork, te llevas un móvil de regalo y además puedes vivir una experiencia única con Fernando Alonso el 6 de septiembre en el Jarama de Madrid. Podrás conseguir un meet and greet o ser uno de los afortunados e ir de copiloto junto a él. Infórmate en finetwork.com o llama al 1777. Corre, que las entradas se están agotando, solo para los 6.000 primeros.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
estàs informat.
Vinga, comencem, que com us deia, ve marcat el cap de setmana per aquesta estrena del Barça en partit oficial a la Lliga, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i també per la final del Mundial femení. Comencem amb l'última hora del Barça, amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Que avui no és habitual, però ja ha parlat Xavi dos dies abans del partit, perquè volen entrenar demà a Montjuïc, no?
Sí, entrenen demà a porta tancada a Montjuïc i llavors el que han decidit és fer avui la roda de premsa a les instal·lacions del Barça Sant Joan d'Espí, a la sala de premsa, com és habitual, però dos dies abans. Tenim dos dies abans, la convocatòria no arribarà fins demà a la tarda, així que, bueno, més o menys ja sabem, evidentment, el que hi haurà, no sé que, si de l'entrenament de demà cau algun lesionat, que esperem que no, però si no estaran els que ja sabem, però sí, és l'anècdota d'aquesta vegada, que és dos dies abans. Veurem si es queda això i es manté pels propers partits a casa a Montjuïc o només és per aquest primer partit, el debut del Barça Montjuïc.
Doncs escoltem el més destacat de la roda de premsa que ha donat aquest matí Xavi. D'entrada havia de valorar la notícia al Barça de la setmana, Víctor, que és l'adeu de Mateu Alemany a 2 de setembre i el nomenament ja de forma oficial de Deco com a nou director esportiu.
Sí, en el cas de Mateu Alemany ha confirmat Xavi que és decisió de club. És a dir, ho ha repetit dues vegades, és a dir, que a Mateu Alemany l'han acompanyat a la porta, li han dit que en realitat el que ja sabíem, que li farien un altre càrrec, però que en Deco seria el nou director esportiu i tindria plens poders i, evidentment, passava per damunt d'ell. I això el que ha fet és que Mateu Alemany decideixi que quan acabi el mercat, el dia 2 de setembre, acaba la matinada de l'1 al 2, doncs el dia 2 de setembre marxarà Mateu Alemany ja del Futbol Club Barcelona. Ha confirmat Xavi això, també, que havia parlat dies abans amb Mateu Alemany, i ha volgut deixar clar Xavi Hernández que no té mala relació amb Deco, amb el nou director esportiu del Barça.
Bé, jo amb Mateu ja fa dies que ho sé, que és una decisió presa per part del club. De Mateu dir que el treball que ha fet ha sigut extraordinari, crec que ha fet una feina fantàstica. No s'entén el Barça d'avui en dia sense Mateu Alemany ni sense Jordi Cruyff, i donar-li les gràcies, no? Crec que ha sigut un treballador exemplar, i he estat molt a gust amb ell i amb Jordi. Amb Deco també tinc una relació extraordinària, s'ha dit que no tinc bona relació, és mentida, tinc una relació extraordinària, des de que vam ser companys, crec que estarem molt a gust i crec que farem molt bona feina, per tant, debate zanjado.
Molt bé, doncs debate zanjat i punto, com deia Joan Gaspar. Aquesta és una de les notícies de la setmana en clau Barça. L'altra, Víctor, que havia de valorar també Xavi, es va produir ahir i és la lesió, no molt greu, però sí important, d'Araujo. Una pèrdua important per Xavi pels propers partits.
El bíceps femoral de la cama esquerra sí, és important, perquè ha confirmat Xavi que arribarà després de l'aturada de seleccions, que es perdrà els tres propers partits. Veurem com arriba, en aquella aturada sabrem més detalls, però per el seu central titular, el millor defensa que té Xavi Hernández, i avui, que també li preguntaven per les lesions, per el que va dir Pep Guardiola, del calendari que està apretat, doncs també s'aprofitava per saber com estava Ronald Araujo.
Ronald és una baja muy importante, muy muy importante, vamos a ver. Tiempo de baja, al final siempre decimos lo mismo, ¿no? Depende de sus sensaciones, depende de los partidos que hayan, vamos a ver. Pero bueno, imagino que después del parón estarà con el grupo, con el equipo.
Doncs després farem la loto Xavi, Víctor, encara que queden dos dies encara pel partit, però en fi, no li queda més remei a Xavi que ubicar a Sergi Roberto al lateral dret, col·locant a Koundé com a central, o si vol jugar amb Koundé de lateral, doncs haurà d'entrar Eric García a l'11, no? No hi ha més.
Sí, no hi ha més, i en el cas també l'hem preguntat per Íñigo Martínez, que tampoc arriba per aquest cap de setmana. Ha dit que Íñigo Martínez intentaran que estigui, i imaginen que estarà la propera setmana ja amb el grup. Té una lesió molt complicada, la fascitis plantar, molt complicada, porta mesos amb això. Es va operar una petita intervenció a Barcelona el mes de juny, a principis de juny, i és les alternatives que té Xavi, no té més. Christensen, Eric i Koundé, els tres per dues posicions, i ha de triar, i en el cas que triï Koundé com a lateral dret, ja està, tindrà Christensen i Eric García com a centrals.
Molt bé. Escolta, i continuem donant voltes i voltes i més voltes al tema Ansu Fati.
Sí, avui és veritat que ha tancat una mica la porta a la seva sortida, perquè ha dit que va dir lo d'Ansu Fati, però que era la mateixa situació de tots, que fins que no acabi el mercat no saben res, que depenen del fair play, però en el cas d'Ansu Fati veníem d'una roda de premsa d'Ancelotti, quan estàvem esperant a que sortís Xavi Hernández de la sala de premsa, estàvem mirant els titulars d'Ancelotti, i Ancelotti no havia tancat la porta a Ansu Fati pel Real Madrid, s'havia desfet d'anar a l'Ojo cap al Déu Blaugrana, i llavors li han preguntat aquesta possibilitat de que Ansu Fati acabi al Real Madrid.
Però això és una broma, no? Yo creo que ya fui muy contundente la semana pasada hablando de Ansu, ¿no? se generan debates que para mí no tienen ningún sentido, ¿no? Ansu es un jugador importante para nosotros y lo va a seguir siendo. Entonces no hay más debate, creo que fui muy claro. Es patrimonio del club, lo vuelvo a decir, es patrimonio del club de presente y de futuro.
Doncs aquest tema, temo que fins que no es tanqui el mercat no estarà sanjat i punto, com deia Gaspar. Si fos per part d'en Sofati segurament sí, però es veu que hi ha gent interessada en que aquest tema continuï obert. Dos temes que afecten directament a Xavi. Víctor, primer, la sanció de dos partits, no podrà estar a la banqueta de l'Estadi Olímpic de Montjuïc diumenge.
No, i el Barça ha decidit tampoc recórrer aquesta sanció, no recorren aquesta sanció, o sigui, Xavi es perdrà aquests dos partits, no estarà a la banqueta de Montjuïc, el debut de Montjuïc a Lliga contra el Cádiz, ni tampoc a la Ceràmica, el Villarreal-Barça del diumenge 27 a 6:15 de la tarda. No estarà Xavi Hernández, avui ha dit Xavi Hernández que acata el seu error, que acata la sentència de competició, que no anirà més enllà i que el que ha de fer és aprendre.
Simplement acatar, tampoc vull dir massa en aquest sentit perquè no vull generar més polèmica. Ja està, les victòries, derrotes o empats, en aquest cas, a mi em duren 24 hores, ja se m'ha acabat, se m'ha passat l'enfado i ja estic centrat en el que puc controlar. No me'n penedeixo de res. Jo crec que vaig dir la veritat, vaig ser honest, i sí que a vegades peco una mica de ser massa sincer i massa honest, però és que jo crec que ho ha vist tot el món, no? Que no dona, en cap moment li dona la mà a Gavi, no? I Gavi ens diu exactament el mateix. Josep. Però ja està, apa al Cádiz, no queda un altre.
Si va dir allò de que les mans que havia xiulat l'àrbitre sota el grau de Gavi eren inventades i no es penedeix d'això Xavi. I la seva renovació ha estat aquí claríssim, Víctor, Xavi.
Sí, és un tall molt curt, però li preguntaven com estava la seva renovació i Xavi Hernández responia això.
Pues mira, del 0 al 10 està de 10. Entonces no hay problema.
De 10, el que passa que no té pressa perquè primer, ja ho va dir en el seu moment, ja fa molts mesos, Víctor, Xavi prioritza la inscripció dels futbolistes, no?
Exacte, és el que ha decidit Xavi Hernández. És veritat que li han de pujar el sou perquè va guanyar la Lliga, perquè va venir en unes condicions més baixes de les que hauria de venir Xavi Hernández o qualsevol entrenador del Barça. Va venir de Qatar amb unes condicions inferiors pel tema del fair play i ara el que deia és que primer que es poguessin inscriure tots els jugadors, sobretot els reforços, que hi va mirant de reull que es puguin fer aquests reforços, sobretot el lateral dret i un home d'atac, i després ja la seva renovació. No té problema, la té paraulada amb Joan Laporta, no hi haurà problema, el club vol que renovi, és el seu entrenador i renovaran, però esperaran. És el mateix cas també de les renovacions de Lamine Yamal i Alejandro Valde, que esperaran que acabi el mercat i després ja parlarem a la tardor de les renovacions dels tres.
Un últim document, Víctor, que a Xavi sempre li pregunten per objectius de temporada, ell sempre diu títols, guanyar títols, però avui a mi m'agrada sentir a Xavi dir això, ha dit jugar millor a futbol també.
Sí, és un dels titulars que ha donat que t'agrada a tu, que era l'última resposta. Al final ja, quan estaven gairebé acabant la roda de premsa, Xavi Hernández li preguntaven pels objectius. Com bé dius, normalment diu han d'aspirar tots els títols, també ho diu Joan Laporta, el president, que han de guanyar tot, que han d'aspirar a guanyar la Champions, la Lliga, però Xavi Hernández aquesta vegada el que vol és que el seu equip jugui millor.
Sí, creo que es el objetivo principal es que el equipo juegue mejor a fútbol. ¿Qué es para mí jugar mejor a fútbol? Elegir mejor, tener más paciencia, llegar a banda y no jugárnosla de primera, volver atrás, encontrar la superioridad dentro, jugar más, tener más juego interior, picar más espacios, no siempre, en el momento justo, mejorar también, sí, como entrenador yo también tengo objetivos y uno de los principales o el principal es que el equipo juegue mejor a fútbol, que lo entienda mejor.
Doncs està molt bé això, perquè la temporada passada l'equip en alguns partits va jugar bé, però jo crec que en molts va jugar regular, tirant malament, bastants. Víctor, la Loto Xavi per demà. No, per demà no, per diumenge, perdó. A veure, què dius?
Per diumenge, a veure, Ter Stegen en porteria, sí? Koundé de lateral dret, Eric García Christensen de centrals, Alejandro Valde de lateral esquerra, mig camp, jo crec que Oriol Romeu segur, confia molt en ell i va fer un bon partit, Pedri, Gundogan i Frenkie de Jong, i a dalt, en cauria Gavi d'aquest mig camp, i a dalt jo crec que Ferran Torres i Lewandowski.
No t'atreveixes a posar Yamal de titular, eh?
És que jo el posaria de titular a Lamine Yamal.
Jo també,
no sé,
jo també.
No sé si s'atrevirà a posar-lo. És que clar, si passa Lamine Yamal ja per damunt de Ferran, d'Ansu, d'Abde, clar, també el missatge és una mica complicat a 15 dies d'acabar el mercat.
Molt bé, Víctor. I a veure quanta gent va a Montjuïc, eh? Que aquest és el tema, eh? A veure quants van, eh?
Sí, que van 49.000, al GAM per eren 37.000, i estan al GAM, però van veure que la gran majoria eren turistes, s'ha de dir, no eren afició local, és veritat que per les dates és el que hi ha, en ple agost, i a veure quina és la rebuda de l'afició del Barça al nou estadi, al nova seu del Futbol Club Barcelona, almenys fins la tardor del 2024. El club no vol oferir xifres, no ho faran, només diran la xifra al descans de cada partit, no ho faran, ja han decidit no oferir les xifres de venda d'entrades abans dels partits, i veurem a Montjuïc quina resposta té. Ja sabeu que fins a 3 hores abans no es pot pujar en cotxe, que hi ha servei de bicis, el funicular, es pot pujar a peu, tanquen la muntanya, hi ha molta policia i que s'ha d'anar en temps, però bueno, tot i això, el Gamper, la gent que era aficionat del Barça de sempre, va poder anar bé, els que hi van anar, i veurem quina és la rebuda de l'equip aquest diumenge.
A veure. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Adéu, que vagi bé. Sí, el Gamper ja va servir d'assaig general, però diumenge es posa en marxa aquesta logística, aquest operatiu per pujar a Montjuïc. Recordem el que està previst. Arnau Pou, bona tarda.
Bona tarda. Sí, doncs comencem amb les maneres d'arribar a l'estadi Lluís Companys. Si sortim de Plaça Espanya, que serà on la majoria d'espectadors sortiran en direcció a l'estadi, hi ha diverses maneres d'arribar-hi. La primera és el bus llançadora, que facilitarà el club des de Plaça Espanya fins a l'estadi. Hi haurà un bus amb una freqüència de 4 minuts i el trajecte serà d'uns 10 minuts fins a arribar a l'estadi. Serà gratuït pels assistents del partit i començaran a circular des de 2 hores abans del partit i fins 1 hora i 30 després del partit. Per tant, fins les 11 de la nit la gent podrà baixar amb aquest bus llançadora. També hi ha el bus TMB, aquest sí que és de pagament, i arriben a l'estadi les línies 13, 23, 55, 125 i 150. Una de les altres solucions per pujar a l'estadi olímpic Lluís Companys és fent ús del funicular. La freqüència serà cada 7 minuts i anirà amb més velocitat de lo habitual i estarà disponible fins a 2 hores després del partit, o sigui, les 11:30 de la nit estarà disponible el funicular. També es podrà accedir a l'estadi pujant a peu amb les escales mecàniques i també amb motos, bicicleta o patinets. Recordem que no es podrà accedir amb cotxe privat, únicament es disposa d'aparcament per persones de mobilitat reduïda, compromisos del club i personal que formi part de l'operativa del partit.
A veure com va tot plegat. Diumenge a la tarda mirarem a l'estadi olímpic de Montjuïc i al matí a Sydney. De seguida hi som.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
3 i 22, diumenge a les 12 del migdia, hora nostra, la final del Mundial Femení Espanya-Anglaterra. Estem a Sydney amb l'Andrea Peláez. Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco qué es de noche allí, cómo ha sido la jornada, Andrea, y cómo está el equipo a dos días ya nada más para la gran final.
Bueno, pues la jornada ha sido entrenamiento por la mañana, a las 11:30 de la mañana, con un poquito más de frío que el de ayer. Era el segundo entrenamiento de la selección en Sydney, el penúltimo antes de la final. Ya mañana tendremos la previa de esa grandísima cita histórica para España. Y hemos tenido un poquito más de frío, pero las futbolistas han podido disfrutar igualmente del sol de Sydney, aunque hoy calentase un poco menos. Y en cuanto a lo deportivo, Joan, nos hemos llevado hoy un par de sustos en la sesión, porque hemos visto que Salma Parayuelo, la estrella ahora mismo de la selección española, se entrenaba al margen, al menos en los 15 minutos que hemos podido ver la prensa, porque luego ya hemos sabido que entrenaba con el resto del grupo, haciendo ejercicios para fortalecer la rodilla izquierda. Y también Alba Redondo, la hemos visto entrenar un poquito, unos minutos sobre la bici estática y luego se ha retirado al gimnasio. Pero por lo que puede saber la cadena COPE es que las dos es por precaución, no hay nada grave, no hay nada preocupante, y además su círculo más cercano de ambas futbolistas nos tranquilizan absolutamente.
Bueno, mañana seguramente vamos a hablar sobre todo del posible 11 de cara a la final, y no sé si la gran duda es si Salma va a ser titular o no en ese 11. Andrea.
Sí, las dos dudas yo creo que son dos jugadoras del Barça, Salma y Alexia. Parece mentira que estemos hablando de la duda en la titularidad de la doble Balón de Oro en una final de un Mundial, pero es que yo ahora mismo, si tuviese que jugármela algo, Joan, me la jugaría que no va a ser titular.
Es que no se la ve al 100% de ritmo, ni mucho menos, Andrea.
Exacto. Y si una cosa hemos visto de Bilda en estos últimos partidos es que no le ha temblado el pulso para tomar decisiones, como ha sido sentar a la propia Alexia, sentar a Misa, quitó a Alexia en las semifinales, en el 57 fue el primer cambio. No está en su mejor momento, ella también lo sabe, es consciente, claro. De ahí su enfado el otro día al retirarse al banquillo. Sí. Entonces, esa es la principal duda, si no está Alexia, Jenny jugará como media punta por detrás de una delantera referencia, que se entiende que sería Esther, y yo si tengo que apostarte, sí que apostaría por Salma saliendo en la izquierda desde el principio, con Alba Redondo por el otro costado, pero vamos a ver, porque eso igual Bilda ha visto que Salma funciona también como revulsivo, marcando claro. En semis y en la final, saliendo desde el banquillo, que lo vuelve a hacer.
Sí, sí. Oye, ¿cómo es el planning para mañana?
Tenemos el planning para el día previo de esa final, va a ser todo el trabajo por la tarde, Joan, van a tener la mañana libre las futbolistas, la rueda de prensa va a ser a las 5:45 hora australiana, aquí en Sydney, que eso es sobre vuestras 8 de la mañana, 8:45 de la mañana, y el entrenamiento a las 6:20, que eso es a las 10:20 hora vuestra también por la mañana, así que esos son los horarios de la selección antes de un día histórico.
Vale, pues estamos pendientes de todo lo que nos cuentes desde allí en las próximas horas. Andrea, gracias y mucha suerte, ¿eh?
Gracias, Joan. Ojalá contemos una gran alegría para el deporte español y para el fútbol en particular.
Ojalá. Un beso, chao.
Un beso, chao.
Adiós. Tenim comunicació amb la Vicky Losada, que és la primera futbolista espanyola en marcar un gol en un Mundial. Va ser el 2015. Exjugadora del Barça, de l'Espanyol, ha jugat a l'Arsenal, al City i actualment al Brighton, Anglaterra. Vicky, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs? Començant nova temporada al Brighton, com va la cosa?
Sí, la pretemporada aquí porto dues setmanes, també amb el Mundial a tope i superemocionant.
Estàs comentant els partits per la tele anglesa, no?
Sí, estic amb ITV, he fet sobretot els grups, i ara volien que fessi el diumenge a la final, però estic de pretemporada i la míster... No.
No t'ha deixat, no t'ha donat permís.
No m'ha deixat perquè tenim una activitat d'equip i, bueno, la prioritat està per clar. Mi sempre és l'equip i ho veuré amb elles i, nada, animar a tope a l'equip. Sí.
A veure què passa, eh? A veure què passa, perquè és una gran final, pot passar qualsevol cosa perquè Anglaterra és una gran potència, però Espanya, Vicky, ha anat de menys a més en aquest Mundial i jo crec que arriba molt bé a la cita de diumenge, eh?
Sí, sens dubte. Per mi han crescut a mesura que han anat avançant amb els partits i jo crec que els quarts de final i les semis arriben amb moltíssima confiança i m'agrada el que he vist.
Sí, jo no sé si fins i tot dic aquella derrota tan avoltada contra Japó a la primera fase, derrota amb golejada, fins i tot sempre es diu el mateix, no? Que en un campionat d'aquestes característiques sempre és bo tenir un partit dolent fins i tot i que al final pot haver anat fins i tot bé, Vicky.
Sí, la veritat que sí, és veritat que arribava molt aviat i que dona temps a recuperar i és una mica com un cop d'atenció, no? I jo crec que després del Japó... També jo crec que el Japó és un equip que juga similar a Espanya i que aquests equips són sempre molt, molt durs de jugar en contra. Però ara el que han fet les noies als knockouts, jo crec que arribem amb moltíssima confiança i fortes.
Què t'està agradant més de la selecció espanyola, Vicky?
Jo crec que des del partit de Suïssa... ja vaig reconèixer una mica les bases de la selecció, que és aquesta pressió tras pèrdua de pilota, i després jo crec que bueno, arribem amb jugadores molt joves que estan aportant moltíssim, com Salma, i que en un Mundial està tocada amb una vareta ara mateix, i jo crec que això s'ha d'aprofitar, perquè sempre ens ha costat molt arribar i fer gols, i ara estem creant moltíssimes ocasions.
Sí, Salma ens està impressionant a tots, Vicky. No ha estat titular ni als quarts de final ni a les semifinals. Tu apostaries per ella de sortir el diumenge o què?
La veritat que he estat parlant amb moltíssima gent sobre això. I sí i no, perquè tampoc saps molt bé el que Jorge farà. Però bueno, jo penso que potser si ella surt a la banda dreta, jo penso que això farà que Mariona estigui a l'esquerra i a dalt Esther o Jenny, si Alexia juga... És una mica... És difícil, però jo crec que s'ha vist que ella té una mentalitat molt madura, perquè encara que no està sortint de titular i s'ho mereix, arriba, surt de segones i marca un altre cop. Així que jo crec que faci el que faci, se la veu molt concentrada.
Escolta, parla'ns d'Anglaterra. Tu que has jugat a l'Arsenal, al City, ara comences nova etapa al Brighton. Quines són les principals fortaleses de la selecció anglesa? Vigui, que recordem, és l'actual campiona d'Europa.
Jo crec que la mentalitat. La mentalitat sempre ha sigut. I jo també penso que ara el que m'ha sorprès moltíssim en la semifinal que van jugar contra Austràlia va ser com van ser capaces del maneig del partit. Això em va sorprendre moltíssim. Després del primer gol van ser molt intel·ligents, que moltes vegades aquí a Anglaterra és cap endavant. I és veritat que amb jugadores com Kira Walsh, que també fa molt que jugui al Barça, li estan donant un altre nivell a la selecció anglesa.
Creus que hi ha alguna de les dues que se li hagi de penjar el cartell de favorites d'entrada? Una mica més favorita a Anglaterra que a Espanya, o ho veus molt igualat?
És una pregunta una mica difícil, però jo crec que sí que m'agradaria donar-li el favoritisme a Anglaterra perquè són les actuals campiones d'Europa.
Molt bé. Vicky, tu vas ser la primera futbolista que va fer un gol per la selecció espanyola en un Mundial, el 2015.
Sí, sí, ja fa 8 anys i la veritat que és increïble el que ha crescut el futbol femení i superorgullosa del que vam fer. I també em sento part dels mèrits que estem aconseguint, la veritat, i bueno, la veritat que és un honor que a la fi el meu nom estarà a la història de la selecció.
Clar que sí. Escolta, com tu dius, quantes coses han passat en aquests 8 anys, eh? Sí. Les dues Champions del Barça, veure un estadi del Camp Nou ple, per veure un partit de futbol femení, ara la selecció que arriba a la final del Mundial, és increïble.
Sí, és un moment molt emocionant, perquè no només pel futbol, sinó per la dona, per seguir obrint portes per les nenes, i jo crec que el més important, jo aquest diumenge, jo crec que guanyarem. Sé que serà difícil, però no sé, alguna cosa em diu que estic segura de que guanyarem, perquè és el moment del nostre futbol, i espero que sigui amb un bon futbol també, perquè el nostre estil és una de les coses úniques que no he vist a ninguna selecció que ha sigut capaç de fer-ho.
Ben dit. Tant de bo sigui així. Vicky Losada, moltes gràcies per atendre'ns i sort per la part que et toca també, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Laura no està. Laura se fue.
El que sí que està aquí ja és el Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Com estem?
Com estem? Doncs mira, pensant si al final del programa et desitjo el millor en lo personal o no, perquè va anar bé el cap de setmana passat, o sigui que ho estic rumiant, eh?
Clar, tu has vist que parlava Ancelotti i has dit, vaig cap a la ràdio.
Home, ja, no? S'ha d'anar, home, hi ha un Almeria-Real Madrid demà al Power Horse Stadium, un partit duelo en la cumbre, per veure si arriba el 6 de 6 o no. Bueno, el que tenim a Can Real és la llista de convocats amb les novetats de Kepa, Arrizabalaga, i de Nico Paz, el migcampista del filial que no va viatjar a Bilbao. 15 preguntes per Carleto a la roda de premsa de perfil baix, on l'italià ha començat alineant-se amb Guardiola en el tema de la sobrecàrrega del calendari i la conseqüència en forma de lesions greus. Però clar, la patata calenta pels futbolistes.
¿Cómo no ser de acuerdo con lo que dice Guardiola? Totalmente de acuerdo con esto. Es bastante sencillo. Para mejorar la calidad, tú tienes que quitar un poco de cantidad. Vean que el fútbol parece que no es tan entretenido como tiene que ser, entonces quieren meter más cantidad para ganar más dinero. La realidad es que tiene que quitar la cantidad para mejorar la calidad. ¿Cuándo va a cambiar? Hasta que no se cansan ellos, es difícil cambiar.
També es podrien plantar els entrenadors. Dic jo, no sé. Sobre la porteria, ha dit Carleto que no hi haurà rotacions a 20 partit cada 3 dies i que Kepa té més experiència que l'Unin. Blanco i en botella, Leche. Que amb el central que ajudi del Castilla no cal fitxar una altra defensa. Aquí ha esmentat Pablo Ramón, jugador que ha estat presentat avui pel Mirandés. Carleto sabrà els centrals que té el filial o no. I que, a més de l'Odans...
No sabrà.
Jo crec... Vull pensar que s'ha confós amb Jacobo Ramón. Però bueno. I a més de l'Odansu, que has comentat amb Víctor, respecte que Vinícius hagi quedat fora de la nominació als Premis UEFA, ha dit l'italià que no li sorprèn res i que Vini no necessita d'aquestes nominacions per motivar-se. I l'altre tema de debat, la nova posada en escena de la intimitat dels equips per promocionar la Lliga, i a la que el Madrid s'hi oposa. Hem sentit a Unai Simón, hem sentit a Javier Aguirre, Ancelotti està en la mateixa línia.
Para mí el vestuario es sacro. Tener una cámara dentro un vestuario antes de un partido, para mí no tiene sentido.
El vestidor és el vestidor. Per cert, tot i el que s'està queixant l'Almeria de l'horari de demà, 19:30, per la calor, Ancelotti no li sap greu i creu que amb la pausa d'hidratació i l'experiència en aquests horaris es pot jugar perfectament al Power Horse Stadium.
Completem amb les novetats esportives del Real Madrid amb el Melchor Ruiz. Hola, Mel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buena tarde. Bueno, pues un último entrenamiento el que ha realizado el Real Madrid esta mañana en su ciudad deportiva, tras el cual ha comparecido Carlo Ancelotti. 5 son las bajas que tiene el técnico italiano. Los intervenidos quirúrgicamente esta semana, Thibaut Courtois, Militao y Güler, más Ceballos y Mendy, que siguen trabajando al margen del grupo recuperándose de sus respectivas lesiones. Va a haber cambios sin duda en Almería, 2 al menos obligados, la ausencia de Militao por lesión, y veremos la de Camavinga, que también parece más que probable, que hoy no se ha ejercitado con una sobrecarga muscular. Donde no va a haber cambios, Joan, va a ser en la portería. Lunin va a ser de nuevo el portero, va a mantener la titularidad. En defensa podrían ser Carvajal, Rüdiger, Álava, Fran García, con Tchouaméni, Valverde, Kroos, que podría entrar por Camavinga, con Bellingham de enganche, con Rodrigo y Vinicius.
Gràcies, Mel. I abans del debat, passem pel mercat, començant per un moviment que ja s'intuïa des de feia dies. Bono, finalment el porter del Sevilla, que marxa també cap a l'Aràbia Saudita. Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, ja és oficial el fitxatge de Bono per l'Al Hilal. El porter marroquí firma per 3 temporades amb l'equip de Neymar a l'Aràbia Saudita a canvi de 21 milions d'euros pel Sevilla. També és oficial un dels grans fitxatges d'aquest mercat. Romeo Lavia ja és nou jugador del Chelsea. El jove migcampista de 19 anys tornarà a jugar a la Premier aquesta temporada i el Southampton rebrà gairebé 70 milions d'euros. Wataru Endo ja ha fitxat pel Liverpool procedent de l'Stuttgart. El migcentre arriba per 19 milions d'euros i ja ha fet les seves primeres declaracions com a jugador red. El mític extrem anglès Theo Walcott ha anunciat la seva retirada del futbol professional als 34 anys. Ha jugat a clubs com el Southampton, a l'Arsenal i a l'Everton. Altres moviments oficials: Dani Cárdenas és nou porter del Rayo Vallecano. Per substituir-lo, el Levante ha reforçat la porteria amb Andrés Fernández. El jugador de l'Espanyol Rubén Sánchez marxa cedit al Mirandés i Sori Cava torna a Espanya i fitxa per les Palmes. Altres operacions que no són oficials però que estarien a prop de produir-se, tenim un parell: Gabri Veiga sembla que posarà rumb ja definitivament cap a Nàpols. Segons Fabrizio Romano, el conjunt italià hauria arribat a un acord amb el Celta a canvi de 30 milions fixos més 6 en variables i que passarà les proves mèdiques en els pròxims dies. I Mohamed Kudus, que podria ser nou jugador del West Ham, el club anglès està a punt d'arribar a un acord amb el jugador i ja han començat les negociacions amb l'Ajax, tot i que encara no hi ha oferta formal.
Gràcies, Joan. Així ve el mercat avui, 3:37, de seguida el debat. Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
El debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
¿Qué tal? Bona tarda, tot bé?
Tot bé, tot bé. ¿Tú qué tal? ¿Me de vacaciones o trabajando?
No, es el cumpleaños de mi señora madre.
Hombre.
Y justamente estamos en la comida. He salido aquí en el Romero, que es un maravilloso restaurante que hay al pie del Pirineo. y me salió a la terraza de tenderos encantado la vida.
Bueno, oye, pues felicitará de nuestra parte, ¿eh?
Lo voy a hacer. Es una señora tremenda que cumple hoy 91 años.
Bueno, qué bien.
Hace un par de semanas estaba dando un recital de poesía en Viescas en un auditorio. O sea, fíjate cómo anda la mujer.
Fenómeno, fenómeno.
La bendición de Dios.
Sí, señor. Toni Freixa, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde. Muchas felicidades a tu madre, Petoni.
Gracias, muchas gracias.
Cuando se llega a estas edades hay que celebrarlo aún más.
Oh, claro, sin duda. Sí. Una bendición.
Sí, senyor. Toni, vas cap a Montjuïc el diumenge a la tarda o què?
No estaré a Barcelona.
No?
Però, bueno, durant la temporada sí que espero anar-hi.
Tens el passe?
Sí.
Tens el passe. A veure diumenge quanta gent va, eh? Mm.
Sí, és una mica sorprenent. De moment, la poca expectació que està despertant el fet de jugar a Montjuïc. Suposo que si l'equip va animant a la gent també anirà seguint, no? És una mica el contagi mutu que sempre s'ha produït.
Sí, a ver qué ambiente hay en Montjuïc el próximo domingo por la tarde. Quería sacar un nombre que os afecta a los dos, al Barça y al Atlético de Madrid, Petón, que es el de Joao Félix. En el Atlético de Madrid no va a seguir, ¿no?
Solo tengo una pega con esa operación, sobre todo si es en el trueque por Ansu Fati, que se me está haciendo lenta.
Pero es que yo eso es que yo no lo concibo eso, Petón, un trueque Joao Félix Ansu Fati.
Pues, ¿tú crees que no?
Yo creo que no, es que no.
Con el mismo representante, afanes compartidos.
No digo que no se pueda acabar dando porque hemos visto cosas muy raras, pero yo es que no.
Yo creo que está más cerca que lejos.
Pero así medio a pelo o qué o
con condiciones, digamos, favorables para ambas partes. Pero vamos, no sé, igual me equivoco, ¿eh?
No sé. Toni, ¿tú esta operación la ves o no la ves? Y es que desprenderse de un futbolista como Ansu Fati, hecho en casa, con el potencial que tiene, cambiarlo por Joao Félix, que es un jugador que tiene talento, pero da un rendimiento muy regular, es que no sé ni cómo se lo plantean, pero bueno, no sé.
Bueno, hombre, pero si su agente se lo plantea y su agente tiene a Deco en la dirección deportiva del Barça, pues la de pasan tres posibilidades. Ahora, si hablamos del fútbol y de lo que interesa al club, obviamente al Barça, vamos, es que no tendría ni que planteárselo. Ni por el hecho de dejar salir a un jugador como Ansu Fati, que es un producto de la cantera, que lleva el 10 a la espalda cuando se fue Messi, que es un jugador, vamos, como dice Xavi, estoy totalmente de acuerdo con él, y espero que no lo diga como posición negociadora, sino porque realmente lo cree así, patrimonio de presente y de futuro del Barça, es implanteable. Y además, con todos mis respetos, pues Joao Félix es un jugador con un inmenso talento, pero que hasta ahora poco ha demostrado. Entonces, siempre no sé qué pasa, que cuando hacemos operaciones con el Atlético de Madrid siempre salimos perdiendo.
Eso sí.
Esta ya sería el colofón. Sí. O sea, salir perdiendo por el que sale y por el que entra.
Uh-huh. Dejas claro que no eres favorable a la operación. ¿A ti, Petón, futbolísticamente te gustaría el trueque? ¿Preferirías ver a Ansu jugando en el Atlético de Madrid y a Joao en el Barça?
Sí, pero por una cuestión simplemente de carácter.
Ya.
De Joao Félix. Yo creo que es un futbolista extraordinario. Técnicamente es el mejor jugador que tiene el Atlético de Madrid. El mejor. Pero desde el día en que vi como en Sevilla el Atlético de Madrid remontaba, se ponía por delante 1-2 y no celebraba con sus compañeros. Todo, estaba corriendo por la banda, calentando. Y salieron disparados a festejar un gol que era alegría máxima. Él no.
Yeah.
Yo luego le he visto ganar a este tío partidos que estaban atascadísimos y que sirvieron para ganar la Liga. El día de Osasuna marca cuando quedan 10 minutos para el final. Y el Atlético tenía que ganar porque le atropellaban los que venían por detrás Madrid-Barça. Y se saca de jugadas el tipo, altera todo, pero una cosa de una genialidad, de un talento, pero es un talento que no ha casado con la forma de entender el fútbol de su entrenador y sobre todo de entender la vida. Eso sí. Es lo más importante.
Eso es otro tema, Tony. Yo tengo la sensación de que últimamente en el Barça, al margen del tema futbolístico, se tiene muy poco en cuenta la mentalidad de los futbolistas o cómo son sus entornos. Porque, por ejemplo, te has vuelto a replantear, no sé si había alguna posibilidad real o no, quizá no, el regreso de Neymar, que es un problema con patas. Acabamos de vivir todo lo referente a Dembélé, que a lo mejor el chico no tiene tanta culpa, pero tiene un entorno muy complicado también. Ahora estás pensando en Joao Félix, que es tres cuartas partes de lo mismo. Es que son jugadores que por un motivo o por otro son muy problemáticos.
Bueno, pero es que tú tienes que darte cuenta nos damos cuenta todos de cómo está organizado el fútbol. El fútbol está organizado en torno a los intereses de los agentes, en torno al negocio de las operaciones y no tanto en la planificación de la temporada y en los proyectos a medio y largo plazo. O sea, los fichajes al final son fichajes para una temporada. El Barça ficha jugadores que entran y salen.
Es imposible hacer un proyecto, es imposible estabilizar un proyecto.
Claro, entonces, ¿a quién le interesa todo esto? Pues a los que mueven el negocio del fútbol. Pero claro, los aficionados, nosotros estamos viendo y seguimos a nuestro club y queremos que haya un proyecto y queremos que haya una continuidad. Y esa continuidad, pues en este planteamiento constante de la inmediatez, de fichar al jugador, casi lo que hace ilusión es que llegue y se presente. Luego, si juega mejor o peor, eso ya es secundario. Pero que llegue y se presente, porque así habremos culminado y celebraremos el éxito de haber cerrado una operación. Entonces, los jugadores entran y salen y no hay ninguna continuidad. Yo soy totalmente contrario a eso, claro.
Sí, sí. Bueno, ¿vamos a ganar el Mundial femenino, Petón, o qué?
Va a ser complicado, pero la hazaña yo creo que ya está conseguida. Sí. Es verdad que el colofón, el alboroque es ser campeón del mundo. Eso es una bomba. Pero el recrecimiento, la hazaña de esta selección ya está hecha. Va a haber, y esa es la prueba del 9, pues 6 o 7 millones de personas viendo el partido este próximo domingo.
Sí, sí. Eso es así, la hazaña está hecha, Tony, y además sin la mejor selección que podía llevar España.
Sí, y
además, porque faltan jugadoras muy buenas.
Sí, sin duda, las que no están ahí después de todos los antecedentes que han pasado en la selección y además con una trayectoria dura contra Holanda, contra Suecia, demostrando, no olvidemos que el partido del grupo contra Japón fue muy mal y parecía que España no iba a saber aguantar el tirón. Y yo creo que es una selección que va a más y que llega a la final con moral de victoria. Evidentemente contra un gran rival, pero contra un rival que también ha tenido una trayectoria mucho más sencilla de la que a priori podía tener por su parte del cuadro. Vamos a ver, al final, en las finales, como se dice, se ganan, no se juegan.
Vale, venga, vamos con la quiniela, que vuelve la quiniela, Petón. Almería, Real Madrid.
X.
Tony.
1.
ya empezamos bien la temporada, vale. Barça, Cádiz. Petón.
1, pero cuidado.
1, pero cuidado, vale. Tony, ¿qué pongo?
Ay, sufrido, hombre, un 1.
Un 1, vale.
Si no le ganamos al Cádiz ya.
Y Betis Atlético de Madrid, buen partido ese, Petón.
Sí, y el Betis está bien. Pero el Atleti muy bien. Y es el que mejor juega. Un 2,
vale. Tony.
Una X. Nos acercamos.
Vale. Sí, que está líder el Atlético de Madrid después de la primera jornada. Ok. Petón, a seguir celebrando. Gracias, ¿eh?
Vamos a seguir celebrando lo importante. O sea, que podemos celebrar que el Atlético sea campeón de la primera jornada a la última. Eso está muy bien. Pero más importante es celebrar 91 de mi señora madre.
Sí, señor. Un abrazo, Petón. Gracias a la familia.
Muchas chao. Gracias.
Adiós, Toni. Que vagi molt bé.
Adiós. Un abrazo a todos. Gracias.
Seguim.
Montjuïc espera el Barça en el seu primer partit a la nova casa i el millor equip de la ràdio us acompanyarà des del Lluís Company.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Montjuïc, Barça, Cádiz.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb la informació de l'Espanyol, que juga demà a partir de les 7 de la tarda. Espanyol Racing de Santander a Cornellà al Prat. Recordem, a porta tancada, eh? Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valori? Bona tarda.
Quines són les novetats prèvies?
Pues el Espanyol s'entrena por la tarde para preparar el partido de mañana frente al Racing. Son baja Puado, Rubén Sánchez, cedido al Mirandés, y César Montes, que se ha declarado en rebeldía y ni siquiera se entrena con el grupo ni, por supuesto, va a jugar. El central mexicano quiere dejar el club y ha optado por esta medida para forzar un traspaso. Según informa Javier de Aro, por cierto, Landry Di Mata tiene una oferta del Trabzonspor turco. El Español pediría 2,5 millones de euros por el delantero belga, y atentos a la rueda de prensa que aproximadamente en una hora y 10 minutos va a dar Luis García en Cornellà Prat, en el Stage Front, donde tiene bastantes temas que abordar.
Espanyol i Racing, eh? Dos clàssics del futbol espanyol que els més veterans recordaran que l'any 93, Juan, en un playoff per la permanència, es van jugar a la permanència a primera divisió.
Sí, uno de los protagonistas fue Michel Pineda en aquel playoff de pretemporada 92-93 que enfrentó al Espanyol y al Racing de Santander. El equipo blanquezul buscaba la permanencia y el equipo cántabro el ascenso. Pues bien, el delantero hispano-francés, ex del Espanyol, fue el autor del único gol de la eliminatoria que permitió al Racing subir y envió al equipo perico a segunda. Además, fue él el que marcó en Sarriá. En declaraciones a Sportscope, Pineda ha hablado de la situación del equipo, de posibles entradas y salidas de jugadores y del trabajo que tiene por delante el director deportivo Fran Garagarza.
El pobre Garagarza tiene que tener un trabajo y un teléfono que le estará echando humos. No tiene que ser fácil su papel ahora mismo. Pero es que la sensación un poco es esta, ¿no? Que vienen, bajan, que algo habrán hecho mal para bajar todos en conjunto, ¿eh? Y ahora pues se quedan los que se tienen que quedar y a sufrir, que es difícil, ¿eh? Para un equipo como el Español estar en segundo, es muy complicado. Fui a un partido hace poco a Cornellà y la verdad que me dio mucha pena saber que con este campo el Español iba a jugar en segundo. Me dio una pena terrible.
Ya lo dijo Fran Garagarza, que tenía el teléfono, que menos mal que lo paga el club y no él, porque si no se arruina. Pineda también ha valorado el año que tiene por delante Luis García como entrenador. No será fácil, pero confía en el técnico asturiano.
Yo lo voy a apoyar siempre. O sea, para mí es el adecuado. Porque ya ha vivido lo que es la casa, ya... O sea, yo creo que sí, que tiene una experiencia, igual no en años de banquillo, pero en años de jugador. Y es que en momentos así igual es un plus. Justamente de cara al vestuario, de cara a muchas dificultades que se puede encontrar.
Pues mañana Español Racing, sábado 19 horas, a puerta cerrada, sin público, segunda jornada de la Liga. Es sin público por la sanción, recordemos, tras los incidentes del pasado derbi contra el Barça cuando el equipo todavía estaba en primera división.
Sort a l'Espanyol, a Girona per la seva part, Arnau jugarà diumenge, rep al Getafe.
Sí, la principal novetat de l'entrenament d'avui, abans del partit, és que Santi Bueno s'ha reincorporat amb el grup després de 3 mesos de baixa per la lesió a l'isquio. El central uruguaià, que es va lesionar a finals de maig contra el Celta, la visita del Girona a Balaïdos, s'ha entrenat novament amb el grup. Bueno, no ha descansat durant aquest estiu per tallar els terminis i ho ha aconseguit perquè aquest cap de setmana està ja disponible pel partit contra el Getafe. En tema sortida, Joan, segons ha pogut saber aquest matí Sportscope, demà hi ha prevista una reunió entre el representant de Manu Vallejo i Quique Cárcel per tractar el seu futur. El davanter andalús té diverses ofertes d'equips de segona divisió, entre d'elles la de l'Espanyol. El jugador ha tingut minuts durant aquesta pretemporada abans de l'arribada de Dovic, era el segon davanter després d'Estuani, i veurem quin és el futur del jugador, si se li busca una cessió, com la temporada passada que ja va estar a l'Oviedo, un traspàs, o si finalment s'acaba quedant a Girona, ja que el Girona no té previst, de moment, incorporar cap jugador d'atac. Com a davanters només té Stuani i Dovic.
Molt bé, gràcies, Arnau. Tanquem futbol parlant de l'Andorra, que juga avui a les 7 de la tarda, rep el Cartagena. Raúl Chau, bona tarda.
Avui a l'Estadi Nacional s'inaugura la jornada 2 de la Lliga Hypermotion amb el partit entre l'Andorra i el Cartagena, com has dit. A les 7 de la tarda, el conjunt tricolor arriba després de la victòria a Butarque davant el Leganés per 0-1 i el Cartagena ve de perdre per 0-1 davant l'Aldense. El conjunt murcià l'any passat es van portar els 3 punts amb un gol a l'últim minut de partit i els andorrans tenen ganes de revanxa. El tècnic Eder Sarabia recalca que ha de fer l'equip per emportar-se els 3 punts.
tendremos que dar nuestra mejor versión, ser capaces de tener la personalidad del otro día, de tener el rigor defensivo del otro día, mejorar en algunas cositas en el aspecto ofensivo y a ver si tenemos un poquito más de acierto también arriba.
A més, abans del partit hi haurà una fanzone amb música i activitats pels més petits de la casa.
3:54, fins aquí el futbol. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Pendents de la selecció espanyola de bàsquet que prepara el Mundial. Ahir, Raül, derrota contra Canadà. Demà tanca la preparació contra República Dominicana.
Derrota a la pròrroga per 80-85 davant la Canadà del badaloní Jordi Fernández, un equip amb nombrosos jugadors NBA, com ser el Julius Alexander, amb 22 punts. Les notícies positives van ser el retorn i les bones sensacions que van deixar Sergi Llull i Usman Garuba. El tècnic Escariolo va valorar l'enfrontament d'ahir.
Hemos competido contra un auténtico equipazo, el público ha disfrutado de jugadores de altísimo nivel NBA y creo que ha sido una excelente prestación por parte nuestra, considerando también, digamos, cuánta dificultad podemos tener en algunas situaciones, en algunas posiciones, en contra rivales tan físicos, pero yo creo que el equipo respondió muy bien y estoy satisfecho.
Dissabte, 1:15 de la nit, últim partit amistós davant la República Dominicana del jugador de la penya Andrés Feliz.
Gracias, Raúl. Juan, molt mala notícia. El Barça de futbol sala, greu lesió de Ferrao.
Se ha roto parcialmente el tendón de Aquiles del tobillo izquierdo. En los próximos días pasará por el quirófano y se conocerá el alcance exacto de la lesión y el tiempo de recuperación. El brasileño, por cierto, ya se rompió el mismo tendón de Aquiles en noviembre del 2019. Y ahora, por tanto, hay que ver si el Barça ficha un jugador, ya que solo queda Pito como único pivote. Y la sección, hay que recordar que también sufre recortes presupuestarios. Está claro que no va a encontrar un jugador de la categoría de Ferrao por un precio bajo, digamos. Hay que añadir, además, que Sergio Lozano no podrá regresar hasta el final del año tras lesionarse la rodilla el pasado mes d'abril.
Ànims, Ferrao. Gràcies, Juan. I, Gil, comencen els Mundials d'Atletisme.
Amb l'objectiu de millorar els 2 bronzes i 6 finalistes, que va ser el bagatge a l'última edició l'any passat a Oregon, balanç superable numèricament si se'ns dona bé la marxa i Katir és capaç de pair convenientment el fet de doble prova, 1.500 i 5.000 pel que fa a la participació catalana. Cocapitana de l'equip espanyol, Esther Guerrero, la dona amb més internacionalitats, i al marge Adelme Chal una mica a l'ombra de Katir, Raquel González a l'ombra de Maria Pérez a la marxa, Maria Vicente, que doblarà longitud i triple, no farà heptalón, i el fenomen a escala del moment, la corredora del Barça, la velocista Jael Bestué.
Hill, superstar!
L'havíem de posar avui, aquesta, l'havíem de posar. Escolta, al final del verano i al final d'un futbol tal i com el vam conèixer, perquè el València-Les Palmes d'aquesta nit és un partit que marca un abans i un després a la història del València. No sé si ha estat el nostre José Manuel Segarra, ara comunicació del València, però per primera vegada a la història a Mestalla no es vendran pipes. A més, es recomana que la gent que vagi a Mestalla no consumeixi pipes. Per què? Perquè deixa les càscares a terra. I què és el que passa? Que apareixen rates a Mestalla. I clar, ja estan una mica tips de fer neteja i d'haver de carregar-se les rates, i han dit que, mira, deixem de vendre pipes, sisplau, aneu al futbol, però no consumiu pipes, que el futbol hauria de ser un producte més agradable, al marge de les pipes. La millor notícia, Ballori, per tancar, Sergio Rico ha abandonat l'hospital, pensant en la seva recuperació i en tornar a mitjà llarg termini al món del futbol. I escolta, tenim un Paris Saint-Germain-Toulouse. Mbappé a la llista, ha dit Luis Enrique que jugarà i que, a més, s'ha arribat en una situació, en el cas Neymar, que era favorable a tothom.
Arribem a les 4. Gil, lo mejor en lo personal.
Igualmente, Ballori, sí, senyor. Diumenge vaig a veure Bordalàs. Li dic alguna de la teva part o...?
No cal.
Vale.
Tema sanjat.
Don José Bordalàs.
Les 4.